Hi ha una manifestació a l'art que opera des de l'autoconsciència i el metallenguatge, no en un sentit solipsista, sinó des de la voluntat enjugassada de recordar-nos que l'obra d'art és, entre altres coses, un artefacte amb uns codis compartits. Matt Madden no és únicament un artista còmic, és també un lletraferit que pertany a l'escola olipiana del joc de llenguatge. I com que el seu és un llenguatge gràfic, ens acaba de regalar una obra que és alhora un divertiment formal i una suma de possibilitats creatives, una mena de compendi de tot allò que es pot fer en còmic, en la forma i en el fons, explorant gèneres i formats i amb un univers que homenatge a bèsties com Calvino, Borges i Kafka. Avui a Ciutat Maragda parlem amb Matt Madden d'Ex Libris, aquesta obra mestra del còmic que acaba de publicar en una gran edició Salamandra Gràfic. L'Olf Beltran ens porta, amb experiment sonor inclòs, l'obra més olipiana de Madden, els 99 exercicis d'estil en homenatge a Queneau. I amb en Borja Bagunyà i en Jordi Puntí repassarem títols que juguen a desafiar normes i convencions, amb noms com Michael Chabon, Manuel de Pedrolo i Richard Maguire. Avui, des de la dimensió desconeguda, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, saludem per tant en Matt Madden, autor d'aquest Ex Libris publicat per Salamandra Gràfic. Què tal, Matt? Bienvenido.
Bien, gracias.
Y enhorabuena por este libro, gracias por compartir la conversación, esta charla, en tu caso desde Filadelfia. Para hablar de esta novela gráfica, a mí me cuesta encasillarla en un género como novela gráfica, me parece más bien una suma de historias, ¿no? Con un punto de partida que pensaba al leerte que podría ser un capítulo de Twilight Zone, ¿no? El protagonista de repente lo encontramos encerrado, no sabe dónde está, un planteamiento casi kafkiano, ¿no?
Ahí me das tres referencias que me encantan porque son muy justos y como dices, muy diferentes, muy, muy heterogéneas. Por un lado, sí, Ex Libris es una especie de recopilación de historias cortas y relatos y hasta fragmentos de relatos, pero todo esto encadrado en una especie de episodio del Twilight Zone, como dices. Incluso los lectores que conocen esa serie de televisión van a reconocer algunas citaciones de unas citas de esa serie. Uh-huh. Y también por el lado kafkiano, un poco de una especie de misterio filosófico existencial que se encuentra en el libro también.
Sí, sí, efectivamente tiene mucho que ver con un tipo de literatura y de aproximación entre la filosofía y el existencialismo, pero además con otro escritor que yo sé que a ti te ha interesado particularmente, que es Italo Calvino, y sobre todo en Si una noche de invierno, un viajero, porque efectivamente hay algo en este Ex Libris, que es este conjunto de relatos que tiene un acento fragmentario, son historias no concluyentes. Luego entraremos un poco en la forma también, ¿no? Pero uno se queda con las ganas a veces de saber cómo acabarían diferentes microhistorias que tú aquí planteas.
Sí, exacto. Pues es, tienes razón que la novela de Calvino fue una de los semillas de este libro. Aunque no es una recreación de esa novela, es cierto que la idea de una novela que está construido a partir de fragmentos de primeros capítulos de novelas que nunca terminan, en el caso de Calvino. Es algo que me atrajo mucho, por un lado porque me gustan los relatos y fragmentos de historias, y esa idea de la potencial que toca a un otro grupo que me ha influido mucho, que es el Ulipo, el taller de literatura potencial, grupo francés. Ahora con dos hispanohablantes, Eduardo Berti de Argentina, sí, y Pablo Martín Sánchez, un barcelonés.
Sí, sí, un catalán.
Y nada, pues se habla mucho de las, cuando se habla de los de Ulipo, se habla mucho de las restricciones, las reglas para crear obras literarias, la lipograma que famosamente usó Georges Perec en la novela La Disparición, que se llama en francés, 250 páginas sin usar la letra E. Pero un otro lado que me interesa mucho del Ulipo es justamente esta noción de potencial, de las posibilidades de la literatura. Y al presentar una obra que está construido a partir de fragmentos. Bueno, por un lado, eso puede causar frustración por el parte del lector que no tiene la posibilidad de saber cómo van a terminar esas muchas historias. Pero por otro lado, y tal vez es una cuestión de la personalidad o el carácter de un dado lector, es algo muy fascinante que hace que florece en la imaginación de un lector un mundo de posibilidades más grandes y más amplios de lo que cualquier escritor podría poner en la página.
Sí,
novelista o autor de tebeos.
Sí, y que
y es algo que me parece muy interesante. Entonces, en Ex Libris, aunque tiene un trama de una historia bastante, como dices, algo de Twilight Zone, está salpicado con muchas imágenes, frágiles, portadas de libros imaginarios. O sea que vamos a decir que todas las historias, todos los personajes, los autores, los dibujantes que son representados en el libro son imaginarios, son inventos míos.
Sí.
Algunos con referencias a verdaderos series de cómic o autores o géneros, pero todos inventados.
Claro, pues enhorabuena, porque además el registro es amplísimo. Hay que recordar que Matt Madden es autor también de 99 ejercicios de estilo, como bien él explicava, un homenatge també a Raymond Queneau i a l'Ulipo i este tipus de llenguatges. I en Ex Libris, por supuesto, hay también esta idea de pastiche y, en consecuencia, a mí me ha parecido un gran homenaje al lenguaje gráfico, al propio mundo de la historieta, al mundo del cómic, a cómo el lenguaje gráfico es capaz de articular un discurso, y todo ello servido en multitud de microhistorias que además son en ellas mismas ejercicios de estilo, porque aquí, Matt, vas desde el homenaje a la tira cómica, al cómic existencialista, a la revista Pulp, al cómic de terror, al western, en fin, es un festival de géneros, ¿no?
Sí, claro. Y me cuesta mucho trabajo, claro, cambiar de estilo todas las tres páginas, pero la verdad es que es algo que me fascina y que me atrae en contra de mi interés, tal como dibujante que quisiera terminar con un libro. Siempre tengo la idea de escoger un solo estilo y para ir dibujando ese estilo durante 100 páginas sería una maravilla, pero me encuentro que me parece que esta plasticidad y esta flexibilidad del cómic para cambiar a tantos niveles, o sea, del estilo de dibujo, de la gama de colores que uno va a poner, de los géneros, de los diferentes registros, son tantas posibilidades que cada vez me llaman a cambiar de estilo, sino por un relato entero.
Sí. Claro.
Entonces, para fragmentos, para hasta viñetas sueltas que voy a inventar un estilo para representar una sola vez.
Sí, es que podrían, Ex Libris es un libro, pero podrían ser 25 libros si te entretuvieras a continuar algunas de las historias, ¿no? Porque además aquí hay, me acordaba también antes cuando citábamos el caso de Calvino, también hay un escritor cuyos textos breves a mí me fascinan, que es Nathaniel Hawthorne. Hawthorne tiene en los American Notebooks, en los cuadernos norteamericanos, tiene esbozos de ideas de novelas, ¿no? Son tres líneas a veces que subrayan plantean un espacio y un tiempo, y a partir de ahí, que es lo interesante que tú también haces con el lector en Ex Libris, eres tú que disparas la imaginación, eres tú que tienes que acabar estas historias, estos personajes, a ver hacia dónde van, ¿no?
Sí. Ah, oh, wow. Sí, me encanta Hawthorne, pero no conocía esa obra, no voy a tener que buscar.
Sí, pues
voy aprendiendo de la literatura. Voy aprendiendo de la literatura norteamericana en el radio español. Muy bien. Pero sí, ese tipo de obra me parece muy, muy genial y es algo que invita al lector, además, a ser parte de la creación artística. O sea, no es un lector de una obra de Calvino, de Lulipo, ya sea de Hawthorne, no va a ser un lector pasivo. Va a tener que luchar un poco con la obra para sacar y para también para poner sus propias referencias, sus propias experiencias, para ayudar a crear una nueva obra cada vez. Es otra idea de ese potencial, que cada lectura de Ex Libris va a dar luz a un nuevo libro, una nueva novela gráfica cada vez, porque cada lector va a tener sus referencias. Van a ser lectores que no conocen por nada el cómic, que van a llegar del lado de su interés en Calvino, de Lulipo o de mis 99 ejercicios de estilo. Ellos van a tener un contexto muy diferente de un super fan de cómics que va a buscar todas las referencias a Condorito y a Tales from the Crypt y cosas así.
Claro, y además porque en este juego de espejos que hay también en el libro, en Ex Libris, el primer espejo importante con el lector es el mismo protagonista, porque se encuentra en este espacio cerrado leyendo cómics para saber, para tratar de descifrar dónde está y cómo puede escapar de ahí. El lector protagonista es a sí mismo lector de cómics, no solo lector, más cosas que no queremos desvelar, digamos, pero nuevamente convoca una idea, en fin, un asunto tan cercano, por ejemplo, a la estética de Borges como la idea del soñador soñado, ¿no? Aquello que dice, ¿quién mueve el jugador? No, Dios mueve el jugador y esté la pieza, que Dios detrás del Dios, la trama empieza. Es decir, ¿quién crea al creador? ¿Quién y cómo es creado? Todo este juego de tan meta, ¿no? Que tú utilizas aquí.
Exacto. Y claro, cuando lo dices así, claro que corre el riesgo de decir algo que puede parecer muy frío, que un ejercicio intelectual. Y espero que a la vez tiene un...
Tiene una dimensión, no, tiene una dimensión emocional y lúdica, ¿eh? Es decir, efectivamente no se trata de algo frío en absoluto, porque entre otras cosas hay humor y hay una sensibilidad, ¿no? Y hay unas ganas de juego, con lo cual el lector, que quede claro desde el principio, en Ex Libris se lo va a pasar muy bien, porque tiene muchas experiencias de lectura, ¿eh?
Sí, claro, gracias. Sí, eso es. Siempre voy a enfrentar a ideas filosóficas y intelectuales con una actitud muy, muy, muy lúdica y un deseo de invitar al lector a jugar y investigar conmigo unas ideas que me pueden parecer interesantes.
Sí, por supuesto, y porque además parten de esa idea que te decía antes, del homenaje a la misma estética del cómic y al lenguaje gráfico y a cómo, ¿no? Porque uno puede ir, pues eso, desde la novela romántica o de la cómic romántico a los superhéroes, y en todos ellos, o a una cosa mucho más minimalista, y en todos ellos se convocan estos lectores que se interrogan en las viñetas sobre su propia condición, ¿no? De seres de ficción. Es decir, ahí también hay una ontología de la ficción muy interesante.
Pues sí, no sé más qué más añadir a esta observación.
Sí. No, te decía también porque hay una contradicción o un juego que tú también haces con el espacio y con el tiempo desde el principio de esta obra, ¿no? Y con el espacio narrativo particularmente me gustaba mucho el modo en que tú planteas un espacio cerrado con el protagonista, incluso claustrofóbico, con el protagonista aquí donde lo único que aparece es una estantería, una librería donde están estos cómics, y sin embargo cada libro es en sí mismo una puerta a un universo infinito, ¿no? Una especie, una vez más, una especie de biblioteca babélica a la Borges.
Sí, claro, y quizá por eso el primer libro que el protagonista va a sacarle de la estantería se llama Escapar, aunque irónicamente cuenta la historia durante 800 páginas de un personaje que no logra escapar. O sea, hay una especie de va y bien entre la idea de leer y de los libros y del arte más generalmente, como un modo de escape de la vida cotidiana. Pero al mismo vez, siempre estamos dentro de nuestros propios cuerpos, nuestras propias experiencias. O sea que este escape de la vida normal siempre es algo muy temporáneo, y siempre estamos viendo reflexiones de nuestras propias condiciones, de nuestros propios prejuicios y personalidades, hasta en un tira de cómic bastante tonto.
Sí, no, por supuesto. Y además hay una reflexión ahí que te interroga sobre la naturaleza, antes lo decía, ¿no? Y la propia existencia. Hay un personaje, en un momento dado, una viñeta que se pregunta, ¿me lo estaré imaginando? Siempre buscamos nuestra experiencia en la ficción, ¿no? Es decir, que hay también. Y luego la manera en que gráficamente resuelves este tipo de juego o de espejos, que es muy consciente también de la forma, ¿no? Y a mí me recordaba a veces, no sé si conoces esta tira cómica tan divertida con un superhéroe del cómic, que es Imbatible, Pascal Jocelyn.
Sí, me encanta, sí, lo descubrí en Francia.
Exacto, sí. ¿No? Que juega precisamente a eso, es decir, es muy consciente de la forma viñeta y de cómo el discurso, es decir, el texto y el contexto pueden imbricarse y cómo puede uno articular de manera lúdica, una vez más, con una experiencia gratificante para el lector, jugar este tipo de cosas, ¿no? Que el protagonista pueda bajar de una viñeta a otra o interrogarse sobre el globo, en fin, el bocadillo en sí mismo, es decir, que la forma y el fondo tengan ahí un diálogo, ¿no?
Sí, claro, esta obra es muy genial y es muy en este espíritu lúdico de lo que se puede hacer con el cómic y lo que como se puede hacer una obra muy divertida, porque es un cómic para lectores jóvenes, pero a partir de unas ideas bastante avanzadas, bastante sofisticadas acerca del lenguaje del cómic y cómo un personaje puede utilizar los herramientas de la misma página de cómic, de los bordes de las, de las viñetas, las bocadillas y todo eso para afectar la realidad dentro de su propio cómic.
Sí, por supuesto, ¿no? Y una vez más, otra obra que articula una reflexión sobre la naturaleza gráfica y del lenguaje del cómic y cómo se puede ampliar, ¿no? Porque a veces esta etiqueta que los últimos años utilizamos de novela gráfica es un poco reduccionista, ¿no? Porque de una novela esperamos una trama unitaria y, sin embargo, en tu libro precisamente juega a combatir esta idea de unidad, ¿no? Aunque el espacio sea el mismo.
Sí, claro, cualquier autor de cómics te puede hablar durante mucho tiempo acerca de la problemática del término novela gráfica, pero entre ellos un libro como Ex Libris se puede ver que ni es una novela en un sentido convencional, que también entra en un diálogo con una idea más, digamos, postmoderno de la literatura, de la ficción, que interroga algo la posibilidad de una narrativa con integridad que o quizá mejor dicho que la integridad viene de un conjunto de fragmentos y diferentes perspectivas que logran de alguna manera tener una forma durante por lo menos durante el tiempo de la lectura.
Sí.
Para lograr hacer un obra de ficción.
Sí, por supuesto. Aquí además es un tiempo infinito, una vez más, porque uno puede entrar en espirales que no se acaban y buscar otra vez, de mentalmente acabar o imaginar cómo seguirían algunas de las historias. En este Ex Libris, fantástico, escrito por Matt Madden. Me preguntaba también, Matt, antes de acabar, después de los 99, después de bucear en el universo de Raymond Queneau, después también de este Ex Libris, donde exploras tantas posibilidades de escritura gráfica, ¿hacia dónde te gustaría ahora navegar? Porque es que verdaderamente es un libro de los que, ¿no?, uno puede, como profesor, creo que también te dedicas a la docencia, ¿no? Pues bueno, aquí casi contiene todas las posibilidades, es decir, abres y cierras casi las posibilidades del lenguaje del cómic, de cómo se puede explicar una historia, de cómo se puede reflexionar sobre la manera de narrar una historia. Así que, no sé, uno cuesta imaginar después de Ex Libris creativamente cómo afronta una viñeta.
Sí, claro, pues tal vez debería retirar del mundo del cómic.
No, por favor, no.
Después de ver todo esto. No, pero lo fascinante es que uno siempre encuentra nuevas pistas hasta en este área de investigar las reflexiones sobre la natura de los cómics y de la ficción. Incluso, aunque no voy a entrar en detalles, tengo unos nuevos proyectos en mente. Uno de ellos De hecho, sigue en la misma, pues va a ser algo muy diferente, como se puede decir, que se puede ver que 99 ejercicios de estilo ex libre son obras muy diferentes, aunque con ciertas cosas e ideas en común y hasta con ciertos estilos, porque, por ejemplo, los Easy Comics, los cómics de terror, entre otros, son estilos que he utilizado en ambos libros, aunque en contextos muy diferentes. Entonces, tengo otro libro más. Ahora no sé si es libro o más bien un relato que sigue investigando la metaficción dentro del cómic. Tengo otros proyectos, ideas más, unas restricciones ubapianas que voy a investigar. Y hablando del Ubapo, tengo una cantidad de relatos cortos de los últimos 10, 15 años, todos más o menos ubapianos con unas restricciones bastante interesantes, yo creo. Entonces voy a recopilar esos en una antología personal de esos relatos ubapianos, digamos. Entonces tengo mucho que hacer y muchas ideas que buscar. Entonces pasaron muchos años entre 99 ejercicios de estilo y Ex Libris. Estaba sobre todo pues trabajando como profesor con mi esposa Jessica Abel. Escribimos dos libros de textos, cómo hacer el cómic. Y luego soy papá, tengo dos hijos que cuidar. Ahora me encuentro en una edad en la cual los niños son un poco más grandes, tengo más independencia, más tiempo libre. Y entonces tengo la intención de meterme aún más que siempre en los cómics y sacar nuevos libros lo más rápido posible, que para mí es cuestión de 2-3 años en lugar de 5-6, pero vamos.
Bien, en todo caso,
yo hago lo que puedo.
Sí, sí, sí. En todo caso, te seguiremos, esperaremos los nuevos proyectos. Matt Madden,
gracias.
De momento disfrutemos de este Ex Libris, un cómic, así es el subtítulo, publicado por Salamandra Graphic, por cierto, muy bien traducido, como siempre, por Carlos Mayor, que
sí, es increíble.
Es un gran traductor, y que además es un buen conocedor del medio, el medio gráfico.
Y así, también voy a destacar el grafismo también, porque son muchos las portadas inventados y Sergi Puyol, que es también autor de cómic, hizo un trabajo espléndida de
maquetación,
de adaptar,
por supuesto, sí.
Sí, todas las portadas de libros imaginarios y todo esto lo hizo a mano él, entonces
sí, se nota.
Quedé muy impresionado con la edición.
El cuidado hasta el último detalle de este Ex Libris, sobre el qual seguirem parlant i seguirem recomanant-lo a tort i a dret, perquè realment val molt la pena per moltes raons. De manera que, Matt Madden, muchas gracias por atendernos y hasta otra, te seguiremos.
Y gracias a ti.
Un placer.
You're here with me, and I'm here with you. I wish that the earth, sea, the sky up above will send me someone to love.
Ciutat Maragda. La literatura a Catalunya Ràdio.
Som-hi, seguim, per tant, estirant el fil, els molts fils que obre no només Ex Libris, sinó tota la resta de l'obra i del pensament i el plantejament artístic de Matt Madden i companyia. Ara saludant en Jordi Puntí, com estàs?
Què tal, com va?
Ben retrobat, Borja Bagunyà.
Hola, bon dia.
I el Beltran.
Hola.
Amb el Matt Madden, ara ho heu sentit, també citàvem per descomptat un dels seus llibres de referència, juntament amb Ex Libris, i ara que ja per mèrits propis es convertirà també en l'altra gran referència. Però abans, Adolf, que tu que l'has llegit amb interès, tenim aquest homenatge. Ell també en parlava de manera explícita a l'Ulipo i singularment a Gaimon Quenó i els seus exercicis d'estil.
Sí, sí, vaig quedar atrapat en un sentit fins i tot literal, perquè a còpia de llegir una vegada darrere d'una altra algunes d'aquests 99 exercicis d'estil, tens una sensació realment de que el temps no avança i que has quedat d'alguna manera atrapat. És això, aquest llibre es diu 99 ejercicios de estilo, el va publicar l'any 2005 Sin Sentido, el mateix any pràcticament que es va publicar en l'edició original 99 Ways to Tell a Story, Exercises in Style, i són 99 versions, ara les detallarem, almenys algunes, d'una història que el seu esquelet hi havia allò dels vídeos domèstics, doncs hem fet un àudio domèstic, aviam si és identificable la història model d'aquest llibre.
Quina hora és?
Un quart de dues. Què collons havia vingut a buscar aquí ara?
Boníssim, boníssim. L'últim és se sentia una nevera obrint-se.
Sí.
Això sí, eh?
Una nevera que s'obre.
I el personatge que no sap què va buscar-hi.
Exacte, exacte. Un comentari possible és: estaran contents els veïns, no? Perquè realment faig molt de soroll, arrossego la cadira, normalment no ho faig, trepitjo molt fort, però es tractava, diguéssim, de donar-li un cert realisme i que fos identificable l'escena, que és això, un home que està picant en un ordinador, de cop i volta s'aixeca, deixa el despatx, avança, i aleshores des del pis de dalt la seva dona li demana quina hora és, i ell es mira el rellotge i contesta, un quart de dues, no? És un quart de dues de la matinada, per cert, de la nit, eh? I ella dona les gràcies, cosa que aquí no vaig demanar que me les donguessin, de manera que després, avançant amb el llibre, trobo que és la versió parella infeliç. Em sap greu, i no és el cas, però bé. I aleshores, després de dir un quart de dues i de que li diguin gràcies, ella arriba davant de la nevera, l'obre, i això, en la versió, diguéssim, traduïda en castellà, què infiernos venia a buscar aquí. Passa que a mi el què infiernos venia a buscar aquí...
Això, what the hell.
What the hell, és el what the hell, no? I em sembla una miqueta postís, sí. I en tot cas ho vaig fer traduït al català. Això, a partir d'aquesta història, que és la model, hi ha 98 versions més en què el Matt Madden canvia l'ordre de l'acció, l'estil, el gènere, la gamma de colors... Trobes la versió manga, la versió còmic romàntic, la versió underground, la historieta d'humor, l'acudit polític, la fotonovel·la, la versió minimalista, la maximalista, la vertical, l'horitzontal... Una, per exemple, en què el qui està picant o el qui té l'ordinador obert al davant és un nadó, i qui arriba a la nevera és un home molt vell, a punt de morir-se. Una versió evolucionista, una versió creacionista, en què és Déu que en l'últim moment es pregunta què he fet després de fer el món. Mm. Llavors, a part d'aquest àudio domèstic, també en aquest cas amb la Rosa Silloué, hem preparat un àudio d'una de les versions que Matt Madden anomena exorcisme d'estil i que és homenatge a Tales from the Crypt. Perdó.
Sí, que per cert, Tales from the Crypt, que també apareix homenatjat a Ex Libris, amb aquestes novel·les pulp o revistes pulp de terror, té molta conya.
Exacte, que deuen ser les de Easy Comics dels anys 50,
sí,
que també aquí hi trobem un homenatge. Doncs això, juntament amb la Rosa hem preparat aquesta versió radiofònica.
Hola, petits. Sóc el guardià de l'estil, amb un nou relat que us deixarà completament atemorits, que us espantarà formalment. És una cosa que m'agrada anomenar exercicis d'estil. Una nit ben fosca, el jove Matt Madden era davant de la seva taula Ouija quan, de sobte, es va sentir envaït per un terrible pressentiment. Va sentir una necessitat irresistible d'enretirar-se de la seva taula. Sentia que una força inexorable l'atreia inexorablement cap a la nevera. Quan va passar al costat de la vella escala de cargol, que mai no s'havia atrevit a pujar, una veu horrible el va cridar.
Quina hora és?
Un quart de dues.
Embogit per la por, el jove Matt no va poder evitar d'acatar la voluntat de la diablesa.
Gràcies.
Quan la veu de la Banshee es va perdre en les entranyes de l'edifici, Matt va obrir lentament la porta de la nevera. La vella porta va grinyolar maliciosa, com una criatura amb sinistres intencions. Un vòrtex de pànic va consumir l'ànima de Matt quan va exhalar un crit.
Déu meu,
No recordo el que vaig venir a buscar aquí.
Bé, espero que us hagi agradat l'experiment de terror d'avui. Tornarem a veure'ns en una propera i agosarada incursió en la diversió formal i l'estilisme furtiu.
Brillant, brillant. Gràcies, caram. Adolf Beltran a la millor escola de crims.
Amb la Sílvia Comet, justament.
Ara, exacte, molt bé. I, no, no, i tota l'ambientació terrorífica pulp que hi dona només Matt Madden, sinó tu, que demostra que no, els estilismes també en llenguatge radiofònic poden ser variats, i és una feina també, parlar amb ell abans a propòsit d'Exlibris, de virtuós, eh? Ser capaç de mimetitzar tants llenguatges diferents i amb tants registres diferents, sí. Bàsicament parteix un coneixement molt gran del mitjà. No?
Hi ha una cosa que ara que em parlàveu i sentint això, penso que una de les coses més difícils deu ser triar la història que vols explicar, no?
Clar.
Que és d'una banalitat absoluta, i la història, no ara, no la de Tales from the Crypt, sinó la història d'aquest personatge, del Matt Madden, que sempre està... O sigui, sempre expliques el mateix de moltes maneres diferents, però també del Raymond Queneau, quan tria la història d'aquell senyor que puja al tramvia, o me'n recordo, el Joan Lluís amb xocolata desfeta, sempre penso, són històries molt banals, perquè ho han de ser, perquè després puguis fer molt de joc, però triar-la i saber i decidir, o sigui, diguem-ne, no és triar-la, decidir que amb allò vas fins al final del món, fins a la fi del món, és molt complicat, perquè potser després no et dona prou joc, no?
Sí, sí.
No, sí. Tu, Borja, com jo, ho veus? Com no, t'ho plantejaries?
Jo pensava el mateix, perquè d'una banda, si tu el que vols és evidenciar el treball de l'estil i la capacitat de l'estil de fer i d'explicar una història per si sol, has d'anar a buscar la cosa més banal del món, però en aquesta banalitat hi ha molta.
Exacte.
De per on talles, no? A mi el que m'agradava de la tria de Madden és que hi ha aquesta quotidianitat salvatge, no? Que en el cas de que no, clar, potser per la distància temporal, no? Però hi ha el tramvia, el botó, no? Hi ha alguna petita coincidència que la feia un pèl més estranya, fins i tot, no? Després el va tornar a veure sent al cap del temps.
Sí.
En aquest cas és que tots ens hi hem trobat, no? O sigui, sí. Bàsicament aixecar-se, anar a un lloc i dir per què he vingut fins aquí, no? Sí, oblidar, sí, perquè has anat a fer una habitació, no? Com ho tries? Clar, és una pregunta importantíssima, perquè després t'hi passaràs, imagino, molt de temps treballant les 99 versions d'això.
I la fecunditat que té, o sigui, perquè són 99... però tots sabem que podrien ser 399, i el que calgués, saps? Perquè d'un cop t'hi poses, vas fent, i el mateix que no, després ell en va fer més, me'n recordo dels seus exercicis d'estil, i la temptació és de no parar, de quedar totalment tancat en aquest loop i continuar fent tota la teva vida, no?
Deixa'm dir que no és fàcil trobar aquest llibre.
Perdó.
No és fàcil trobar aquest llibre, gràcies a aquest cas a la xarxa de biblioteques municipals, però està descatalogat i és una llàstima en la versió castellana. És una llàstima. No sé si hi ha alguna d'aquestes editorials noves que es planteja publicar en català que valdria pena de rescatar aquest llibre, que d'altra banda també el mateix Matt Madden utilitza a les seves classes, i no només ell, sinó que en moltes acadèmies de còmic s'utilitza, perquè hi ha un ventall tan ampli que d'alguna manera també recull la història mateixa del mitjà.
Doncs apa, Garbuix, Finestres, ja ho sabeu. Aquí
a mi el que llegint la versió que em fa Madden, sí que és molt bonic veure, com pensàvem que no, com passàvem en Joan Lluís, però és molt bonic veure que aquesta idea de que la forma, no, s'aplica al que sigui que vols explicar és insostenible, no? La forma ja és una història i et porta a fer una sèrie d'històries. Vull dir, amb això que deia Jordi de la tria, no? Clar, al final una de les coses que veus molt clar és que la forma és el que t'acaba modulant la lectura que tu fas de la història, no? És, la forma no és ingenua, no està desprovista de sentit o de per dir-ho, entre cometes, missatge, no? És a dir, que la forma mateixa significa... Clar, aquí es veu molt clar amb qualsevol dels exercicis, no? O de les variants, que després, en el moment en què agafo un estil, allò se'm converteix en una història de terror, o en una història evolucionista o creacionista. És a dir, que la forma mateixa ja té una ideologia.
I de fet, aquí veus potser el punt feble del que no, que era com que venia de l'Oulipo, hi ha una part dels exercicis d'estil on és forma i prou, en realitat, i on la història queda tan desdibuixada que ja són variacions de paraules que no sé què, que llavors ja no té cap sentit, no? Sí, sí. Però bueno, que formen part, jo crec que dintre del llibre tenen una gràcia i tenen un sentit quan hi arribes, perquè no els entens o perquè, bueno, perquè són estranyes, però és això, o sigui, d'alguna manera el que fan és ressaltar allò que sí que té sentit, no?
Sí, sí, un cop més subratlla aquest tipus d'aproximacions a la literatura i a l'art, la victòria del com sobre el què, no? I que en aquest cas és un festival de la forma i que la forma condiciona, com deia en Borja, també no només l'estil, sinó la intenció, la ideologia, per descomptat. I avui que parlem de formes, també heu triat exemples, no només a formalisme, sinó també, Jordi, tu tenies herois del còmic avui que
parlem... Sí. Bueno, jo porto una novel·la que en el fons és molt tradicional, que és Les extraordinàries aventures de Cavalier en Clay, que és un llibre que jo m'estimo moltíssim, que m'agrada molt, o sigui, el poso entre els meus preferits dels últims anys. És un llibre que va sortir l'any 2000 i del Michael Chabon, que no s'ha traduït mai al català. S'han traduït altres llibres d'ell, però aquesta, que jo crec que és la millor novel·la, no, que és una novel·la molt llarga, i la història de Cavalier en Clay és la història de... Cavalier és un noi txec a Praga que fuig del nazisme, que s'escapa del nazisme amb mètodes apresos de Houdini, i quan arriba a Nova York, a Brooklyn, es retroba amb el seu cosí, que és aquest Clay, i junts comencen a treballar en la idea de... Un és dibuixant, l'altre és guionista, comencen a treballar en la idea de construir un personatge que sigui un superheroi, no? Basant-se molt en Houdini. Hi ha una frase al principi de la novel·la que diu: Clark Kent a dintre la cabina de telèfons canviant-se és com Houdini intentant sortir d'una d'aquelles caixes, no? I llavors ells creen aquest personatge que és l'escapista, amb una idea de fons genial, trobo jo, que és que en el fons l'origen del superheroi que vigila la ciutat és el golem. Que és la, o sigui, per tant, enllaçant que a més la tradició de dibuixants sobretot als anys 30 i 40 és sobretot una tradició jueva, són, la majoria són dibuixants jueus, no? I ells es basen molt en un s'inspiren, vaja, en un dibuixant real, que no, ells, el Chabon en realitat, que és Jack Kirby, no? que crea el Capità Amèrica, un d'aquests, i que de fet té un còmic, un dels primers còmics que es publica és ell lluitant contra Hitler, no? Intentant combatre el nazisme amb un superheroi, no? I per tant, això està molt ben treballat en la novel·la, molt ben lligat. És una novel·la de llarg recorregut que et permet conèixer la història d'aquests dos des de que comencen fins que ja són famosos, amb problemes amorosos, relacions conflictives i tal, però que al centre hi ha sempre el món del còmic. Veus com creix el món del còmic, sobretot a Estats Units, i amb aquest personatge que és l'escapista, no? I llavors hi ha una segona part que per això el porto avui, que és que el Chabon sempre ha sigut molt amant dels còmics. Llavors, 3 anys després, ell mateix proposa a una editorial que aquest personatge que han creat Cavalier en Clay, que es diu l'escapista, un superheroi, tingui una versió en còmic, no? I aleshores encarreguen a diversos guionistes i a diversos dibuixants que facin històries de l'escapista, molt sovint reproduint l'estil dels dibuixants dels anys 30 i 40, amb Jack Kirby mateix, el Will Eisner, i d'altres llavors també innoven i fan coses una mica més amb manga també, per això em va fer pensar en lo del Matt Madden, no? La creació d'estil, i van arribar a publicar 8 volums d'historietes que tenen, la veritat és que tenien molta gràcia si havies llegit la novel·la. No eren res de l'altre món, però quan havies llegit la novel·la tenia molta gràcia entrar i seguir les històries de l'escapista. Però vaja, jo sobretot el que vull és destacar la novel·la, no? Que crec que estaria molt bé, si qui no l'hagi llegit que la busqui, estaria molt bé que algú s'animés a fer-la en català, tot sí, i que tant. Entenc que és una altra empresa d'aquestes de 600 pàgines, però bueno, avui dia...
Fer Mondadori, no?, al seu moment.
En el seu moment, l'any 2000, sí, imagina't, fa 20 anys d'això.
Ja, sí, sí, era una època que Mondadori publicava molts els nous americans.
Exacte,
no?
Exacte.
Sí. Sovint amb traduccions de Javier Calvo.
Sí, que és de fet, em sembla que aquesta és traduït per Javier Calvo.
Segurament, sí.
I sí, m'has fet entrar ganes de rellegir-la, perquè...
Veus? Sí, sí.
No, és una història, ara que deies que l'estimes molt, és una història que també és molt, com ho diria... molt reconfortant, sense que sigui feel good, sinó que reconfortant també la manera clàssica, sí, com està explicada. Jo crec que és això que deies del llarg recorregut, i t'explicaré, travessaré el segle, no?
Sí,
o una,
sí,
part,
sí,
considerable del segle, seguint aquests dos personatges. I a més, jo recordo al·lucinar també amb la manera com Chabon aconseguia explicar, no?, tota la història de l'emergència, de tot el món del còmic, el món del superheroi, que alhora és un producte molt... molt contemporani, no? Sí, després ha anat, sí, retornant, sí, i era, sobretot ara, 20 anys després, que ja hem viscut tota aquesta emergència quasi saturadora, no?, de versions de Marvel, és molt interessant tornar a aquest inici, perquè és un inici que en realitat, clar, estava establint aquest diàleg tota l'estona amb Amèrica i Europa, no?, que és molt bonic, està molt, sí, ben explicat. Sí, 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 sí.
Molt bé. Déu-n'hi-do. Gran recomanació, l'estava mirant-me també, no?, les diferents opcions de còmic o de relectures, que té una mica també d'exercicis d'estil, eh? I de,
sí, 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 absolutament.
I de reproduir, és molt xulo aquest llibre.
I a més, diguem-ne, amb el Chabon agafant molt sovint la iniciativa de dir, bueno, doncs encarreguem amb aquest dibuixant, que ara comença, sí, amb aquest que jo sé que fa un tipus de dibuix més clàssic... com, bueno, doncs de proposta, no?, de dir, fem viva allò que imagino que per l'escriptor, que t'has passat no sé quants anys escrivint sobre un personatge inventat, sí, sí, veure que té una translació real, no?, que existeix en el fons, doncs està molt bé.
Que bo. Doncs aquí el tenim, a Chabon, i aquest... I ara estava pensant també que el personatge Houdini també ha donat molt per la narrativa, sí, no? Hi havia... Paul Auster crec que el va sortir a 4-3-2-1, i a Ragtime també surt, que ja, sí, realment, no? Houdini no només és un escapista, però vaja, sempre acaba tornant per la porta dels llibres. Borja, tu has portat també propostes més formals,
jo,
no?
Jo he portat moltes coses. Una de les coses que em crida l'atenció de l'Ex Libris,
sí,
era aquest gust, no sé si estareu d'acord, però aquest gust de molts escriptors o de molts pintors o de molts creadors d'introduir petites miniatures en les seves obres, no? És a dir, jo pensava en aquell moment en què Dalí et pinta la cara de la Mona Lisa allò en un raconet de quadre, no? T'estic fent tot el meu paisatge de rellotges, no?, desfets i de cavalls desfets també, etc. I en un raconet et pinta una Mona Lisa perfecta, no? Llavors aquest gest de la miniatura a mi em feia pensar una mica en el referent claríssim, no?, d'Ex Libris que parlàvem, que era aquest, sí, una nit d'hivern, un viatger. Però també pensava en una cosa que feia Foster Wallace a l'escombra del sistema, no?, la seva primera novel·la, que era a través d'aquest personatge de l'editor salvatge que es diu Rick Vigorous, no?, que té una revista d'una publicació. Foster Wallace hi servia també, que és una cosa molt de primer autor, i un primer autor com ell, no?, que és molt delineant en aquest sentit, de dir, bé, jo t'explico la meva proposta novel·lesca, però a través de les coses, els contes que publica aquest editor, feia i transcrivia aquests contes, llavors feia petites miniatures del que era el conte, diguem-ne, nord-americà, fins més o menys als anys 80, no? I crec que hi ha alguna cosa aquí d'un virtuosisme miniaturista que em cridava l'atenció. Però jo no portava tant per aquí, sinó per aquest joc del combinatori, una mica més en el sentit olipià dels 99 exercicis d'estil i d'aquesta tradició de la literatura lúdica, no?, o combinatòria. De la literatura combinatòria n'hi ha moltíssima. Jo no sé, diria que vaig parlar fa temps d'un conte de Robert Cover que era la Heart Suite, la suite del cor, que era un joc de cartes que bàsicament demanava, no?, el lector que llanci, tiri, faci un remeni aquestes cartes, les llanci i les vagi llegint en l'ordre que li ha sortit, no? Que és aquesta manera d'incorporar l'atzar en l'escriptura, no?
Bé, el mateix que no, que alguna vegada també n'hem parlat en aquest programa, té, no sé, ara no recordo si la xifra són 100 milions de poemes, no?
Ah, sí, sí.
Que també hi ha un joc gràfic i fins i tot físic amb el paper, on, efectivament, de manera combinatòria pots arribar a fer, a compondre, i l'atzar hi juga molt, com amb això de Cover, no?
Sí, el de Cover és, a més, fenomenal, perquè tot partia de que el rei li han robat uns pastissos, llavors diu, bueno, qui m'ha robat els pastissos? I en funció de la teva remenada, per dir-ho així, el resultat que sempre es definia a l'última carta era un o altre. La gràcia d'això és que el resultat, és a dir, qui fos que havia robat els pastissos, acabava executat pel rei. Per tant, d'alguna manera, Cover et feia introduir no només l'atzar en el text, sinó la responsabilitat, sí, sí, entre cometes, de decidir qui viu i qui mor, no? I pensant en això de l'atzar, perdoneu el recorregut, però he anat a petar ara que està... que ho dèiem amb el Jordi, no? Ara que estem tornant a mirar-nos la generació dels 70s, o els 70s, més que la generació, no només la generació, sinó els 70s mateixos, textualistes o no textualistes. Jo he recuperat un llibre de Manuel de Pedrolo, que em perdonin els antipedrolians o que s'alegrin els pedrolians, no ho sé, que es titula Text Càncer, que si no recordo malament és el 74, que fa una operació molt, molt curiosa, que també em feia pensar una miqueta en això que es posa en evidència en els 99 exercicis d'estil o l'Ex Libris, no?, que és l'operació que fa un autor quan escriu. I el que fa aquí Pedrolo és una cosa molt, molt, molt curiosa. Comença altra vegada per incorporar l'atzar, Ell fa una llista d'unes, no sé si són 380 o 400 paraules, titula l'atzar, fa la llista, no, el llistat de paraules, ordenades alfabèticament. Després les ordena, entenc que atzarosament o no, i et marca el número original de la paraula, però ara te l'ha posat al començament. Per exemple, comença amb la paraula abatre i et posa que és la paraula 314, no? Molt bé. Després d'aquesta ordenació, comença a treballar el que ell anomena el text A. Llavors, posa tot aquest llistat, te'l posa en format de text, no? I rompre, porta, tancar, repenjar, carceller, geperut. Molt bé. I a partir d'aquest primer volcat de paraules atzaroses, comença a declinar-les. Afegeix articles, declina, no?, l'adjectiu, va introduint preposicions, va fent, va treballant, va variant aquestes preposicions, les va matisant, va afegint més, fins que arribem al text. Llavors, ja el planteja com a text.
Com a conte,
com a conte,
història.
Que és un conte, que a més és... I pensava també en l'Ex Libris del Madden, que té aquest aire kafkià, més o menys oníric, lògicament, si ha sortit d'una llista atzarosa, no? Llavors, allò que era una primera llista es converteix en han irromput per la porta, sempre tancada, contra la qual es repenja el carceller geperut, mentre ells, el jutge, l'escrivent, el fiscal, el defensor i el capellà, avancen en renglera índia per la cel·la estreta. Bueno, i és un conte llegible, com qualsevol altre, no? Més bo, més dolent. Molt bé, llavors comença el treball invers. És a dir, tot el treball que ha anat cap al text ara va cap al càncer. Llavors el que va fent Pedro aquí és anar afegint i anar desmuntant i anar transformant aquest conte cap a un text B. I un cop té el text B, llavors comença a descompondre'l. No?
Metastàsicament.
És tota una operació. Per exemple, l'últim text, o un dels últims texts, ja és procés consumptiu per compressió d'aquest text B. Llavors, vinga, el va comprimint, el va resumint, i al final no torna a la llista, però gairebé, no?
Caram.
I em semblava també una de les tradicions interessants, que és justament aquesta tradició doble, no?, de fer entrar l'atzar en la composició, i un cop ha fet entrar l'atzar, ja no pensar l'escriptura com una expressió, jo he tingut una experiència, o jo tinc una idea del món, o... No? Jo tinc tot això que vull treure de dins cap en fora, no? Que és aquesta idea del model expressiu de la literatura, sinó que el que fa Pedrolo és ensenyar-nos que una de l'altra manera de pensar-ho és bàsicament per operació, quina operació realitza l'escriptor, no? I crec que en Madden i en els seus dos llibres que estem comentant, com en tota aquesta tradició, se situen els escriptors en un lloc en el qual la pregunta és més aviat quina mena d'operació vull realitzar sobre què? Sobre un gènere literari, sobre un llenguatge determinat, sobre l'atzar o l'ordre, etc. No? A veure,
de quin any és aquest llibre?
Del Pedrolo és 74.
74, sí. Perquè l'interessant també seria saber quina és la motivació, diguem-ne, si és que ell ha sigut un lector de l'Olipó, o si simplement ve d'on li surt amb ell, no?, aquesta idea, això de dir, va, vaig a agafar-les, perquè per mi és molt olipià.
Molt.
No? Però no associo Pedrolo amb l'Olipó, ningú l'ha associat mai.
Després, evidentment, sempre hi ha un interrogant que plana sobre aquest tipus de propostes que té a veure, i això ho planteja Joan Tudó en el seu llibre, no?, sobre si, més enllà de l'experimentació lingüística, com a lectors en podem fruir.
Clar, bueno,
40 o 50 anys més tard, no?
Aquest és el dilema. A mi em feies pensar, fa uns quants anys ja, recordo una exposició que es va fer que era Poesia i Combinatòria, em sembla que es deia, on podies... O sigui, era molt a la primera època, però recordo que podies, dels ordinadors, i podies abaixar... O sigui, algú havia agafat tots els sonets de Foix i els havia bolcat allà, llavors tu triaves un vers i la màquina et construïa un poema nou, rimat, a partir de les rimes que hi havia en tots els poemes de Foix, no? I et sonien uns sonets que eren en part de Sol i de Dol, en part probablement d'altres versos, i que funcionaven. Funcionàvem d'aquella manera, diguem-ne, no? Però què passava? Que tu et construïes el sentit, diguem-ne, no? És això, és aquest punt extrem on el lector ha de ser molt actiu,
sí,
diguem-ne,
sí,
no? Que és el que ha passat sempre amb el... Bueno, sempre no, però que molt sovint passa amb el món aquest de l'Olipo, no?
Però això és un tema molt interessant, perquè, clar, la pregunta és, es pot fruir o no? Cert, però després penses i dius, ja fa temps que l'art contemporani, per exemple, i certs avenços o certes pràctiques o certes provatures, diguem-ne, de la literatura han seguit el mateix camí, que justament abandonar aquest lloc de que el que ha de fer és, no?, oferir un objecte plaent, agradable, d'hosti. a diferència de Cavalier Clay, que és absolutament plaer, sí, és a dir, un llibre que disfrutes llegint, no? Tu passes la mar de bé, crec que hi ha un altre tipus de llibres que abandonen aquesta posició. Una altra cosa és que nosaltres com a lectors també els podem abandonar a ells, feliçment, que acostuma a passar.
Aquí hi ha un submatís que és que la noció de plaer que tingui cadascú, perquè això recordava ara aquella frase famosa de quan Borges diu "de mi sé decir que soy un lector hedónico", és a dir, que entrava la literatura pel plaer. No, però clar, el plaer que li pugui produir a una ment com Borges, clar, un text no és comparable amb un...
Bueno,
amb un...
Clar. És com un amic que anava a veure les pel·lícules d'aquell director hongarès, el Belatar, i deia,
sí.
És que entro al cine amb un problema i surto amb tres. Saps? Una mica això.
Però és meravellós, jo defenso la possibilitat de fer-ho,
no? Sí.
I del treball d'ampliar els llocs des dels quals tu pots gaudir, no? Del teu contacte amb un text.
Per descomptat. Bé, en tot cas, heu portat també més textos fruïts.
Sí, un exercici d'estil, que és és un llibre... Jo crec que n'hem parlat aquí, però és igual, ja fa temps i, escolta, no passa res si ens repetim, que és un llibre que va treure Salamandra, que es diu Aquí, del Richard Maguire, i que és un llibre molt, molt recomanable, perquè jo crec que també replanteja la idea del còmic o de la novel·la gràfica, o com vulguem dir-ne, no? I en aquest cas, el Richard Maguire va començar com a dibuixant i il·lustrador de còmics en una revista dels anys 80 de Nova York que es deia Raw, i allà ja havia fet alguna provatura, fins i tot va publicar una mena de llibret amb 7 o 8 pàgines sobre del mateix tema, i llavors va anar treballant. Què passa aquí? Aquí, cada pàgina del llibre és la mateixa, el mateix lloc, o sigui, reprodueix doncs un espai que és una casa, és l'interior, és el menjador d'una casa o la sala d'estar d'una casa, però ell abans ha fet un exercici, i a més és real, existeix, jo crec que és una casa d'uns avis seus i que, i per tant, ell coneix la història d'aquella casa, i el que fa és fer recerca sobre el passat. I per tant, et va avançant endavant i enrere en el temps, cada làmina, per dir-ho així, t'explica un moment, i a vegades fins i tot barreja diversos moments en la mateixa pàgina, amb la qual cosa tu veus què passava en aquell lloc l'any 1432, el 2008, el 1977, quan un senyor doncs, hi té un atac de cor, però és que va més enrere en el temps, llavors s'imagina com era, fa un exercici d'investigar com era el territori fa 2.000 anys, si hi havia el mar, doncs llavors et dibuixa el mar amb els éssers fantàstics que potser hi vivien, que fantàstics no, però diguem-ne animals prehistòrics que hi vivien, peixos d'aquests prehistòrics, i és un... Jo crec que el que és meravellós d'aquest llibre és que en realitat és un canvi de paradigma. Generalment la unitat de temps la mantenim i ens assaltem l'unitat d'espai, i en canvi aquí el que fa és mantenir la unitat d'espai, que sempre és al mateix lloc, però la unitat de temps se la salta a la torera per fer-te volar la imaginació, no? I fer-te anar amunt i enrere. És una mica complicat, ara me n'estic adonant mentre ho parlo, que seria molt més fàcil que mirar, no?
Sí, i amb els còmics passa això. Un dels que a la ràdio, no? És que no podem ensenyar.
Sí,
però jo anava mirant mentre t'ho explicaves i les imatges, i és molt gràfic.
I no? Els oients, sisplau, agafeu, feu pausa i agafeu, ara entreu i us ho mireu per on sigui i veureu el que vull dir, no? Que té, realment és un llibre, per mi és un llibre trencador i que et dona molt de joc, perquè al final també hi ha una explicació d'una història, no? Hi ha una història de la casa, de la gent que hi va viure, dels avantpassats, però també cap al futur. Què passarà? Ell s'imagina que passarà allà al cap de 70 anys o de 150 anys. No?
Crec que vam parlar-ne també, o em recordo fa unes dues o tres temporades, amb un monogràfic sobre la casa com a espai literari.
Ah, pot ser.
Et sona això, eh?
Sí, pot ser.
I com a espai narratiu, i efectivament, i és una de les aproximacions més originals, no? Sí, un espai mutant, per definició.
I és absolutament fenomenal, perquè és el que diu el Jordi, és a dir, el temps hi és tot en un mateix espai, i en aquest tot, una mica visualment, que ara ja ho sabreu perquè heu fet cas al Jordi, heu fet pausa i ho esteu veient, però va obrint dins d'una mateixa doble pàgina, t'obre com forats en aquell espai des dels quals pots arribar anar veient, no? Sí. Diverses profunditats de temps, no? Si ho imagineu com això, com anar forada en un cartró, no?
Que és una cosa, seria el present. Que és una cosa que tots hem fet d'alguna manera i que és molt atractiva, no? Que és dir, aquí on sóc ara jo assegut, què hi devia haver fa 30 anys? O què hi devia haver fa 300 anys, no? Llavors ell, allà on hi ha la llar de foc, en el mateix lloc on hi ha una llar de foc, on hi hem vist que en una vinyeta, doncs, que hi canten Nadales al voltant de la llar de foc, 70 anys abans, no, 700 anys abans hi havia un búfal. I el búfal s'estava allà assegut, no? I potser 50 anys més tard hi haurà un robot, no? I això, ell s'imagina el robot que hi pot haver, no? També. Per tant, també hi ha la projecció cap al futur. I això és aquestes coses que a tots ens encanten quan ho veiem
per fotos antigues,
sí. No? Què hi havia a la cantonada de Beethoven aquí on hi ha Catalunya Ràdio, doncs què hi havia als anys 50? Doncs un dia algú ens ho ensenyarà, no?
Sí, sí.
Una foto d'aquí al costat de Catalunya Ràdio amb un ramat de bens que passa. Recordo que havia fet la broma vaig començar treballant aquí, doncs era una imatge de l'època. Doncs, no, això que deia el Jordi també, l'experiència més modesta que tens quan fas un canvi de casa, quan fas una mudança, clar, no?
I
la casa, amb tota la ressonància que té la casa, allò que et falca, no? Allò, el refugi on arribes després d'un mal dia, el que sigui, no? I de cop i volta, doncs, aquelles prestatges plens de llibres es van desmuntant, la butaca canvia de lloc, te l'emportes, i tens una sensació també de que una mica les cames, no?, et ballen, no? És a dir, et tremolen una miqueta, te n'adones de la provisionalitat de tot, no?
Exacte.
Hi havia aquest llibre, La casa, crònica d'una conquista, de Norma Editorial, amb en Daniel Torres, que també vam parlar-ne, que és un totxo molt ben fet, molt ben dibuixat i molt recomanable, qui li interessi també l'espai, perquè el que fa és historiar, precisament, l'espai domèstic, des que va ser habitat, fins i tot abans de ser habitat com a tal per als humans, fins a l'evolució, en tot plegat, amb una intenció diferent, més teòrica, que la Richard Maguire, que ja porta una part més pràctica, però que també qui li interessi el tenim, ja que parlem avui de part gràfica, el tenim enorme.
I tenim aquests dos escriptors aquí, no? I jo em plantejava una cosa, no? Per exemple, en el cas de les 99 històries, aquesta història que hem il·lustrat auditivament també, hem quedat que era banal, no? Però hi ha alguna cosa que acabi sent banal després de donar-li voltes i voltes i de mirar-te-la amb lupa i de mirar-te-la amb autèntica atenció? Perquè jo vaig començar que també a les primeres pàgines em semblava una història banal, però després se'n va anar carregant de significats. Vull dir, a última hora, quin hora és? Un quart de dugues? Gràcies? I perds la noció del que estaves fent. I pots trobar des de ressonàncies homèriques, vull dir, la veu de la sirena que distreu de la missió aquell que viatja, o també una cosa d'un record de la mortalitat, fins i tot, no? Estàs donant l'hora, i quan ets conscient de l'hora que és, dius, ep, allò, què estic fent jo ara, no? Què estic fent jo ara aquí, no? Vull dir que també a qualsevol història, per petita que sigui, per breu que sigui, a còpia de donar-li voltes, bé, acaba no sent gens banal, no? Potser. No sé, vosaltres sou escriptors i teniu la mà trencada explicant històries.
Em dones el peu perfecte pel llibre que volia comentar, que és un llibre de fotografia d'un fotògraf valencià absolutament genial, que és el Ricardo Cases, a mi. Acaba de publicar un llibre que es titula Tot, i que bàsicament parteix justament del que diu l'Adolf. L'anècdota de partir d'aquí és que ell, en un moment de la seva vida, té una filla, i ara viu al camp, cada dia ha de conduir durant força estona, doncs ha de fer 15 quilòmetres per dur la filla a l'escola, després l'ha d'anar a buscar, l'ha de tornar a casa, després l'ha de tornar a portar a la tarda i després l'ha de tornar a portar a casa. Llavors aquests 15 quilòmetres els fa 4 vegades al dia, que és estona, per molt que vulguis córrer amb el cotxe, és estona. I el camí, ell ho explicava així, és un camí d'aquells en el qual, si bades una mica, et diries, aquí no hi ha res, no hi ha res a veure, no hi ha res a fotografiar, no hi passa res, no? 4 camps, una autopista per aquí al costat, algun bungalow i poca cosa més, no? I arbres fruiters, no?, i tarongers. Llavors, el seu punt de partida va ser dir, bé, o aquests 15 quilòmetres que he de fer 4 vegades al dia els esborro la meva experiència perquè simplement em poso a pensar el meu i, diguem-ne, m'autoanestesio una miqueta, o començo a explorar aquests 15 quilòmetres, diguem-ne, banals, no?, o suposadament banals, i començo a mirar-me'ls, i a mirar-me'ls, i a mirar-me'ls, i a mirar-me'ls. I es va passar gairebé un any que diguem-ne, fotografiant, baixant, mirant-s'ho tot, resseguint fils mínims, d'escolta, aquí hi ha una bardissa, vaig a mirar darrere aquesta bardissa, em poso a mirar des d'aquí, des d'allà. Ara resulta que hi ha uns paios que estan recollint les taronges perquè ja és època de collida. Després parlo amb ells, després ells em porten a no siguin a altre lloc. Vaja, ell deia, hi havia dies en què deixava la filla al matí, no arribava a casa a dinar, que ja l'havia de tornar a buscar, no? D'anar resseguint aquests fils. I de tots aquests mesos i mesos d'anar resseguint
que
i anar seguint,
tant, no? Que,
que no he tingut temps d'arribar a casa, que hi ha de tornar, és un humor malament, no? Que he de tornar a buscar-la i em passaré tota la tarda. Que explicava la descoberta. És molt bonic el llibre perquè realment t'ensenya això que estaves dient, de que estirant, o sigui, si et poses a mirar de veritat i a seguir allò que veus i a parlar amb la persona que acabes de veure, etc, etc, descobreixes, no?, tots aquests mons que s'amaguen sota l'aparença de 15 quilòmetres de res, de banalitat, no? I a més ha fet una cosa que és molt bonica, que ell quan planteja el llibre, són dos llibres que ha publicat del Pine Books, amb una edició absolutament deliciosa, ell deia, clar, per explicar això, normalment la fotografia o certa idea de la fotografia tendeix a assimilar-la a la poesia, no? Doncs ho resumiré en un moment, en un muntatge de dues fotografies, d'una. I ella deia, no, jo li he envejat sempre, explicava justament el poder que tenen els novel·listes gràfics, no?, els il·lustradors, de poder muntar una retícula i dir sobre aquesta retícula, no?, sobre aquest espai de vinyetes, anar muntant una seqüència. I a més no només muntar la seqüència, sinó el que arriben a fer amb la retícula, no?, com de sobte el que eren, no sé, doncs 12, 18 compartimentacions, de sobte és només un salt a la vinyeta al costat, la vinyeta s'allarga, no?, cap al, horitzontalment o verticalment, no?, tot aquest joc que tenen. Ell explicava que com a fotògraf jo els hi envejava, i com que els hi envejava ho vaig fer. Llavors s'ha muntat una retícula, i dins d'aquesta retícula ha bolcat tot aquest any, diguem-ne, d'exploració de 15 quilòmetres de carretera. I és, visualment, és una preciositat. Com, per exemple, hi ha un parell de pàgines en què segueix la fotografia d'un senyor que ja ha anat apareixent en el llibre. Doncs clar, aquesta fotografia, perdó, segueix la fotografia, segueix l'ombra, quina borrada, segueix l'ombra d'aquest senyor. Llavors aquesta ombra es va allargassant, les vinyetes s'allargassen i acaba sent una mena de composició, una mica gairebé Winsor McCay. Saps què feia? Aquelles vinyetes que eren columnes llarguíssimes de gairebé tota la pàgina. Bueno, és una delícia. Ricardo Cases, tot, que alhora també, i com a tercera idea em semblava absolutament fenomenal, i una mica amb el que deies ara, Adolf, de per què un es posa a mirar de veritat allò que mira, no? I crec que la resposta del Ricardo Cases és per amor. I no és per cinisme, no és per tenir un gran discurs sobre res. És perquè Ricardo també s'estima, veus que s'estima aquella terra, que s'estima tota aquesta gent, que s'estima la seva filla, que s'estima el camí. I és un llibre en aquest sentit molt, molt, molt lluminós. De dir, ostres, no només desplego tot un món o descobreixo un món que hi havia darrere, sinó que no pretén ser un món explicat des de la sordidesa o des del cinisme, sinó que en realitat és gairebé un acte d'amor.
Magnífic, tu.
Hi ha un viatge, una manera de viatjar justament al contrari de Phileas Fogg, no? És a dir, en lloc d'anar com més de pressa millor, com més a poc millor, i anar pels marges, no? I aquest llibre de Julio Cortázar i la seva dona de l'època, no?, Carol Dunlop, si no me'n recordo malament, que aquell de l'autopista, perquè...
Los autonautas de la cosmopista.
Sí, senyor.
Bueno, ara, és que, clar, dieu tantes coses que el cervell es xerbota i res. M'heu fet pensar en dues coses. Una és, amb això del moviment, és el que fa poc vaig llegir un text del Julian Barnes parlant del fenomen del flâneur a França, i com en el moment en què neix el flâneur hi ha una altra figura ciutadana que és el contrari, que és l'antítesi, que és el badoc. Que en francès es diu badó, o sigui, realment sí. És la mateixa arrel, no? I em va agradar molt la idea de que al mateix moment en què Baudelaire es mou per la ciutat per trobar coses, hi ha el que es queda quiet i veu passar la ciutat,
sí,
no?
Sí,
mira, i és la figura del badoc, sí, sí. I jo crec que al final el segle XXI potser és el triomf del badoc, el que es queda quiet en lloc de moure's, no? O sigui, perquè o ens movem per no veure res, per veure sempre les mateixes coses com els turistes, o ens quedem quiets i veiem com passa el món, com el que em passa a mi en un barri turístic, no?
Sí, sí, sí.
I l'altra cosa que volia dir, encara no sé si tinc un moment, que és parlant de la repetició, m'has fet pensar en un artista alemany que va morir fa un parell d'anys, que es deia Peter Dreher. I Peter Dreher pintava, va estar, em sembla que eren 10 anys, cada dia pintava el mateix got d'aigua. Cada dia el mateix got. O sigui, i el va pintar com 3.000 vegades. una cosa així.
Ostres.
No? I llavors ell, que a més és una pintura hiperrealista, doncs ell exposava els gots, diguem-ne, les pintures, totes juntes, i tu, si tu miraves bé amb atenció, veies que eren totes diferents. Que cada dia, tot i que ell havia pintat el mateix, però clar, una la pintava a les 8 del matí, una altra a les 10 de la nit, i per tant hi havia el pas del temps, no? que és una clar. De les raons, diguem-ne, que ens fa veure les coses diferents.
És la mateixa operació que fa tan coneguda i tan estimable que fa Ogie Grant a la cantonada de la companyia, no?, de tabac de Brooklyn.
Has tocat un clàssic aquí.
Clar, per això dic coneguda i estimada, però sempre val la pena citar-ho, però efectivament és el Badoc que fotografia sempre la mateixa cantonada, no?, si recordeu la novel·la o la pel·lícula de Paul Auster, Wayne Wang, i que després, efectivament, què hi passa allà, la vida, el temps, no? Vull dir que has de fixar-te en els detalls, i quan ja portes 4 o 5 fotos que són també exercicis d'estil a la seva manera, no? Doncs comences a trobar-hi els detalls, els matisos que fan la diferència.
Bueno, és la temptativa de Perec, no?, d'esgotar un espai, és a dir... És així.
Sí.
Acabem tornant a l'Olipo.
Exacte, a l'Olipo. Allà hem començat i allà acabem, efectivament, i amb una mica de formalisme també lingüístic.
A Bugluba, il lui a dit à Buglubu, à Bugluba.
Il savait ce qu'il voulait.
À Buglubu, à Bugluba. Elle répondit, ça sera comme tu voudras.
Som-hi, Bourville, que ens ajuda també per la banda, no sé si olipiana, però sí francesa, ara que estem fent de Flaner o de Badocs, que caram, a tancar avui el programa. Hem començat en conversa des de Filadèlfia amb Matt Madden, amb aquest exlibris. Busqueu-lo també a les zones de nou exercicis d'estil, perquè valen veritablement la pena, per descomptar tota la resta de títols i recomanacions que han sortit aquí. Per tant, Jordi Puntí, gràcies, Borja Bagunyà, per compartir-ho avui en format meta, Valdran, que vagi molt bé, Rosa Silvé, Helena Miquel i Bourville fent això, a Buglubu, a Buglubu.
A Buglubu, a Buglubu, cela veut dire je t'aimerai, tu m'aimeras.
Ah bon?
A Buglubu, a Buglubu, ça dit aussi je t'attendrai, tu m'attendras.
Ça dit tout ça?
Ça dit encore si tu le veux, tu seras ma femme. Car ces deux mots nous chantent un amour éternel. A Buglubu, c'est le Roméo de la Havane. A Buglubu, c'est sa Juliette au cœur de miel. Et tous les Cubains, quand ils s'aiment bien, adorent se donner ces deux noms prédestinés. C'est pour ça que le soir, quand ils vont danser, sur toutes les musiques, on les entend s'appeler. Je t'aimerai, je t'aimerai, tu m'aimeras.
C'est original, ça.
A Buglubu, à Bugluba. Je t'aimerai, je céderai, on s'aimera.
Ils ont de la conversation.
A Buglubu, à Bugluba. Je t'aimerai, t'adorerai, on se mariera.
Où est-ce qu'ils vont chercher tout ça?
Et rien jamais ne séparera, ne séparera. À Buglubu, à Bugluba. Tu l'as vu?
Ouais,
mon abuglubu.
Mais je croyais que c'était un abugluba.
C'est la même chose.
Ah bon?
Alors au revoir.
Non, pas au revoir.
Abuglubu?
Ah oui, c'est ça, abugluba.